Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Quart d'onze del matí. La setmana que ve ens tornarem a retrobar els divendres, però de moment, com que hi ha hagut allò entre Sant Jordi, les visites ministerials, el pont del 2 de maig, etc., no teníem ocasió d'encabir el nostre habitual temps de família en la seva data habitual, i per tant, doncs, avui dimarts saludem en Roman Pérez. Roman, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
Des del Centre de Reeducació de Vit, al carrer Pau Barrabeig, número 16, però ens ho han posat molt bé els titulars. No parlarem d'aquest home austríac i d'aquest cas, diguem-ne, tan malaurat, que entenem que són d'aquelles coses que tornen a posar en solfa la condició humana, però que volem creure que, com sempre, això és un cas singular enmig de una humanitat amb
6.000 milions, no?
Amb 6.000 milions. Millor pensar-ho així, no, Roman?
Sí. Sí,
perquè,
sí.
Clar, diguem-ne, no.
Home, no enganyar-nos, de que, o sigui, de passar coses ja passen i que tenim un cantó fosc, però diríem que el predomini, o que superi, d'acord, aquest cantó tan fosc, no passen tots, ni molt menys.
Per un especialista, sens dubte, però, que deu tenir poca explicació, això,
Diríem, des de fora del cas no es pot explicar res. S'ha d'entrar justament al cap d'aquest senyor per veure què respon, no? Òbviament a una cosa molt malaltissa, diríem molt sàdica, no? És a dir, esclavitzar, no, a la filla,
i tota la resta.
Sí, realment molt perversa, no? Molt perversa en més d'un sentit, no? En el sexual directament, i en el, diríem, en aquesta possessió de l'altre com a possessió.
D'acord. Per no exagerar les coses, això no ve perquè sí. És a dir, totes les accions humanes tenen una raó de ser, o no?
Sí, diríem que si no, totes les disciplines de l'opsi no tindrien cap sentit, no? És a dir, hi ha una part que ve, diríem, de dotació, que ve amb el subjecte, que és imponderable, o això se n'haurien d'ocupar o els biòlegs o qui sigui, diríem, de deslindar quan hi ha de lo que ve amb
de
la
genètic,
persona, de l'innat, exacte.
Sí, sí. És a dir, hi ha coses que portem a dins, molt bé.
I que no són, diríem, calibrables. Però també tenim totes unes circumstàncies, diríem, de vinculars i de formació en diríem, en el dia a dia, que permeten explicar o incidir sobre les resultants, diríem, no?
O sigui que no extrapolem tampoc ni en fem més llenya d'un cas que, sens dubte, també és molt singular en el seu procediment i en tot el que comporta.
Efectivament, molt singular.
Molt singular, eh? Sí. Que això no passa sovint, ni el món està tan fent molt bé, i deu estar fent molt bé per moltes coses, però també val molt la pena per moltes altres.
Sí, i tenim sempre el problema de la difusió.
D'aquestes coses.
Que es fa la difusió d'això, però diríem parlar de... No sé, es veu que ja està demostrat de que no ven, no? Fer un diari amb notícies, diríem, humanes, interessants, que dius, ostres, no? Aquestes que diuen, mira que bé, no? La nostra espècie, o
sí,
aquest fa com jo, o com un voldria.
Bé, ho diràs a la teva manera, els fets han succeït, però poques coses en sabem més enllà del que hem llegit.
Sí.
Sobre com ha estat la vida d'aquest home, i quines són les hipotètiques causes que un especialista posaria sobre la taula per, d'alguna manera, poder trobar un fil conductor a la seva actuació, no?
Sí.
D'alguna forma. es digui l'home, es digui la seva esposa que assenyala que no en sabia res de res, bé, tot allò que es diu sempre en aquests casos, i semblava tot tan normal, oi? Bé, però avui els diaris ens porten una reflexió segurament que sí que podem formular d'una manera més genèrica, i en alguna ocasió en Roman ens n'ha parlat. Bé, ho llegim del periòdico i ho llegim amb Silvia Delgado. L'avantprojecte de la primera llei d'educació de Catalunya preveu, entre els seus aspectes més innovadors, que els pares hagin de firmar un contracte amb l'escola dels seus fills, pel qual s'obliguen a una sèrie de compromisos, com vetllar per la puntualitat i l'assistència a classe, col·laborar en les tasques escolars o respectar les decisions dels ensenyants per assolir els objectius que cada centre es proposi en el seu projecte educatiu. El contracte, batejat amb el nom de Carta de Compromís Educatiu, persegueix, cometes, una efectiva implicació de les famílies en la formació dels seus fills, segons va explicar ahir el titular de la Conselleria d'Educació, Ernest Maragall. D'alguna forma, la posada en marxa d'aquesta iniciativa gairebé podria respondre a una evidència, que és que no tots els pares sempre estan darrere de l'educació dels seus fills.
Sí, almenys
ho interpretem d'aquesta forma, perquè si no difícilment es posaria en marxa una iniciativa que digués tan obertament que els pares s'obliguin a firmar una sèrie de compromisos.
Sí.
I fins i tot que s'entengui això com una obligació, quan segurament els pares diuen, home, és el més normal del món, no?
Sí, però diríem que justament el més normal moltes vegades cal explicitar-ho i cal deixar-ho clar. La pregunta és si signant un contracte això modificarà les coses, perquè diríem aquestes són qüestions diríem bàsicament són tàcites, no? És a dir, estan el compromís general, està en l'obligatorietat que tenen els pares d'escolaritzar els seus fills.
És a dir, vols dir no compromís ètic, per dir-ho així,
dels pares? Sí, ètic
i legal,
no? Perquè és a dir, no és una qüestió només d'ètica, que no vull dir que sigui poca cosa, però és legal, és a dir, que l'absentisme escolar està penalitzat. És a dir, els pares, o sigui, li poden retirar la guarda i custòdia dels fills per no portar els fills. Aleshores, portar-los i portar-los tard, que tinguin deures i que no els facin.
Si un nen no va al col·legi, de qui és culpa?
Dels pares.
Si un nen no prova, de qui és culpa?
I això ja depèn.
Gràcies.
Això ja és més.
La primera l'has contestat molt a la directa, per
sí,
això, eh?
Sí, perquè és així, diríem. No...
És a dir, això és semblant al que en el seu dia ens havies comentat. Si un nen no menja, i està sa, ens referim, no perquè sigui una qüestió patològica, però si un nen no menja, també és culpa dels pares.
En tot cas, hi ha algun en aquell vincle... No,
que no acaba de funcionar.
Exactament, que fa símptoma per aquesta banda.
D'acord. En el cas de l'escola, tres quarts del mateix.
Tres quarts del mateix. El que passa és que ja és a tres puntes. També hi ha l'escola. És a dir, l'escola, hi ha els pares i hi ha el nano. Jo trobo que el contingut està molt bé. És a dir, efectivament és una cosa que, diríem, queda ja exigit d'entrada quan els pares porten un nano a l'escola, és a dir, ja es diu que els pares accepten l'ideari de l'escola, tot, el projecte educatiu de l'escola, és a dir, els pares no poden venir i dir ah, no, però jo és que vull que faci rus, no? I diuen, pues miri, aquí vostè quan es va apuntar, no, ja sortia que nosaltres fem francès.
Escolta, si vols ho posem des del començament, i ara que és època, oi? O que acabem de passar l'època, quan els pares han d'escollir una escola, en què haurien de fixar-se? En què està a prop de casa, en què s'agrada l'edifici, en què hi ha zones verdes, en què el professorat els ha convençut d'una forma de procedir, en què?
A veure, aquí una és en què haurien de fixar-se i una altra és en què es fixen, perquè diríem, cadascú es fixa en coses bastant diferents,
D'acord.
Diríem que és una qüestió de què se li dona prioritats. No? Per exemple, alguns pares poden donar prioritat a que, per exemple, en un pas a l'ESO, que tots els nanos, la majoria del grup, va a tal institut, aleshores també anirà a aquest institut, que no té unes instal·lacions molt bones, però com van tots els de la classe, bé, no? O sigui, es valoren diferents qüestions, i sobretot les característiques del nano. És a dir, que de vegades justament si té problemes de relació o li costa i li ha costat molt d'integrar-se al grup, aleshores es valora molt aquesta qüestió per davant d'altres, de que el professorat en l'altre no té tan bona fama. Bueno, És a dir, que les característiques del nano també són importants a l'hora de triar el centre.
Ho estem posant en un ideal, eh? Perquè després l'administració demana als pares llistes, germans que estiguin en un lloc, en un altre, i molt sovint tampoc els pares poden allò, directament portar el seu fill a l'escola que en principi potser haguessin volgut, i al final, doncs, des d'un punt de vista administratiu no està possible.
Però, sí, però no tan, o sigui, clar, és la part que poden triar els pares.
Aquí està. Fins on poden triar els pares?
Clar, fins on poden triar, ja cal que ho facin, i ja ho fan, i justament les enrabiades venen quan amb el que costa de decidir-te o de triar, després vinguin i et diguin que no.
Segurament has comentat un dels criteris que molt sovint, sobretot quan tots som petits, valorem més, que és que els nostres companys i les nostres companyes de classe vagin a parar al mateix lloc tots plegats per estudiar plegats, no? Aquest és un criteri que s'ha de tenir molt en compte, aquesta convivència, per dir-ho així, més enllà de la capacitat que tingui l'escola de donar continguts i tot això, que hi hagi, diguem-ne, que aquesta relació no es trenqui d'alguna manera, que no pugui suposar un petit fet traumàtic en la vida del fill o la filla?
Bueno, o sigui, tot el traumàtic que poden ser els canvis, diríem, no? És a dir, que representa efectivament un cert trencament, un final d'etapa, però diríem que en principi molt, molt assumible per qualsevol nano. És a dir, fer un canvi i, diríem, integrar-se en altres grups, no? I fer, i això que al començament no pot resultar una cosa difícil, bueno, és una, diríem, una prova més, un tràngol més, que pot resultar clarament enriquidor, per més que es paguin preus.
Vols dir que això pot ser una prioritat, però no la prioritat, perquè l'adaptació i també és un moment que s'ha de passar, i és un altre fet que pot enriquir, a part de...
Sí.
La qual cosa no vol dir que cada any es canviï d'escola i
no,
suposo que ni una cosa ni una altra, no?
Efectivament. Diríem, des del nano, el que el nano prioritza no és si l'ensenyament és molt bo, si el que prioritza és que els seus companys continuïn.
Seguiran amb ells,
clar, que ja està bé. Tot el que no sigui això, normalment representa acceptar, no, imposicions parentals o raonaments externs al nano, és a dir, causes pedagògiques o les que siguin, que haurà d'entomar per menys poca gràcia que li facin, però diríem que la tria normalment dels nanos és anar amb els seus companys, per exemple això de la primària a l'ESO, de vegades inclús passa de més petits, no, de la llar d'infants, que ja de molt petits, no, ja volen continuar amb els seus companys, cosa que diríem més normal i més comprensible que no el contrari, que digui cap on aneu tots, cap allà, jo me'n vaig cap a l'altra banda, no sonaria estrany, diríem, no? Voldria dir que no es troba prou integrat o que no li agrada el seu grup.
Els pares suposo que han estat els primers educadors dels seus fills, però per una raó òbvia, i quan arriba el moment d'escollir l'escola, és normal d'alguna manera que es fixin en si el criteri pedagògic de l'escola o les sensacions que transmeten els professionals de l'escola s'adapten més o menys a la forma que tenen els pares o que han tingut d'educar els seus fills?
És que això és el difícil de calibrar.
D'acord.
Que de vegades en els escrits, no, en la documentació escrita que dona l'escola, no sap, no, fins a quin punt això és paper mullat. Jo crec que normalment són les persones, és a dir, persones que no transmeten una confiança, una manera de fer, o els pares agafen alguns elements que em sembla que a més és la forma més clara, no? És a dir, coses que ens han semblat interessants o posicionaments propers als que tenen els pares o novedosos, però dius, mira que bé, això estarà bé. Després, que la tria de l'escola es continua fent sempre, és a dir, que no és en un moment. De vegades no, potser sí que el més còmode seria...
Vols dir que no és tan determinista? Un pot triar una escola, no ho sé, haver-se equivocat, i que no passa res, que la vida hi haurà més oportunitats de...
Exacte, sí. Que hi ha escoles que funcionen molt bé per una gran majoria de nanos, però per uns altres no. Per exemple, hi ha escoles que quan els nanos van bé i no tenen problemes, doncs són fantàstiques. Ara, a la que comencen a haver-hi problemes, no saben bé com reconduir-los, com entomar-los, i clar, si l'escola diu no, però és que en el 90% dels casos això va fantàstic, dius sí, però si li toca al teu fill és el 100% dels casos. Tu no diràs, no, és que hi ha 90 per allà que estan fantàstics. El meu no ho està, no? O no està funcionant.
Els pares han de participar més enllà de l'elecció del centre escolar.
Participar més enllà de l'elecció.
De l'elecció. Han de participar en la vida activa del seu fill a l'escola. Sortirà més ben ensenyat si els pares hi participen que no si deixen que l'escola vagi fent. I ho diem a partir del contracte aquest, la puntualitat, l'assistència i col·laborar en les tasques escolars o respectar les decisions dels ensenyants.
Sí, efectivament, és a dir, que la implicació i el recolzament dels pares als processos escolars van en benefici de l'escola i del seu fill. És a dir, anar despotricant, per exemple, no? contra l'escola, contra la direcció, és tirar-se pedres a la teulada, perquè diríem és donar-li llenya al nano, ja no diem si són adolescents, diríem, és diferent reconèixer que no hi ha escola fantàstica i sense taca i que tot sigui que sempre hi ha...
Això semblant el que ens comentaves de les llars d'infants, no? Com sí. Molt sovint les mares i els pares creuen, bé, portaran el nen a la llar d'infants, però que mai a vegades la llar d'infants serà com a casa i com el que han fet a casa,
clar,
i els cuidaran com a casa i tot això, no?
Efectivament, allà diríem per raons més afectives,
això mateix,
no? És a dir, i que costa separar-se dels fills i acceptar que entrin noves persones, tot i que justament en la llar d'infants és molt maternal, l'aproximació. A mesura que creixen, intervenen més personatges. A més quantitat de persones, només des del punt de vista de la probabilitats que algun et surti rana. No diguem ja la secundària, que en tenen un munt de professors. Amb la qual cosa, no tots seran...
Està clar.
O sigui, hi haurà qui serà més competent o més... Però el que toca és justament aprendre a passar els tràngols de la vida. És a dir, si tens 10 profes i un o dos, no, bueno, doncs has de saber adequar-te i diguem-ne, i no quedar, diríem, allà atrapat en el parany, no? És a dir, no, de vegades els adolescents no critiquen moltíssim els professors, però quina és la idea?
Com a tot en general, no?
Com a tot en general, exacte. Però quina és la idea? Repetir i tornar-ho a tenir el curs que ve? O aprovar i passar de llarg i creu els dits perquè l'any que ve no et toqui, no? És a dir, que pensar, diríem, que també forma part dels processos educatius l'acceptació de docents o mediocres o poc o diríem amb mancances pedagògiques.
Vol dir que de tot s'aprèn, encara que sigui una mentida.
Sí que s'ha d'aprendre. És a dir, si un entén que tots els professionals que estan al seu voltant han de ser exitosos al 100%, com aniràs per la vida? On et trobaràs alguna institució, algo que funcioni al 100%?
Entre altres coses perquè la recíproca, de la mateixa manera que deies que tots els alumnes no són iguals, segurament un professor serà molt bo per un alumne i potser no serà tan bo per un altre.
Sí, de vegades és fantàstic de veure com nanos que anaven fatal amb un professor en un moment determinat fan un tipus d'enganxa o de vincle
i fan un canvi
molt important. Molt important, justament perquè és, sobretot en l'adolescència o no cal que sigui l'adolescència, també en la primària, quan troba, diríem, una entrada, una manera de vincular-se que posa el nano a produir, amb ganes de fer, de mostrar, de... Tenim la inversa també, que hi ha mestres o hi ha professors que per la seva manera de fer en un grup o en persones concretes no estimulen, no... Però aquí és on cal, diríem, recórrer a estris personals o a recursos externs.
Anem a plantejar unes quantes coses d'aquelles de peu de carrer que s'acostin a l'ideal. Si el nen pot dinar a casa, millor que dini a casa que no a l'escola?
A veure, depèn. no? Perquè diríem que si al nano li agrada dinar a casa i pot dinar a casa, no, està clar, està clar, no, no hi ha cap motiu perquè no dini a casa. I si li agrada de tant en tant anar al menjador, bueno, aquí entra un element econòmic relatiu, però també entra dintre de les possibilitats, no? Que no digui, no, no, a mi és que els dijous no sé què, juguem a tal, m'agrada quedar-me, no? I que diríem que quan es pot triar sempre s'està en la millor situació.
D'acord.
El problema és el problema.
O moltes vegades... quan hi ha situacions que permetin poder triar. No?
Exactament. I sobretot quan són molt petits.
D'acord. T'ho preguntava perquè, si no recordo malament, una de les argumentacions que has comentat molt és precisament la quantitat d'hores que els nens passen en un, diguem, en un àmbit que no és el de casa o de la seva vida personal, i fins a quin punt això es pot assemblar a una jornada laboral dels grans, encara que els grans creguin que no és així. I no sempre ho has vist això com una bona cosa, aquesta quantitat d'hores que poden passar els nens i nenes tancats en un àmbit com és l'escolar.
Clar, és que això no respon ni a exigències educatives ni a necessitats dels nanos. Són formes d'organitzar que van molt lligades als temps que corren i a les organitzacions familiars, no? És a dir, si tots dos, el pare i la mare treballen, si diríem de vegades les escoles estan lluny o, bueno, això fa que si no hi ha ningú al migdia, doncs pues, clar, efectivament, no? Enganxar una jornada de vegades, segons quins casos, entren abans de l'hora, fan aquella una hora abans,
sí.
I es queden fent extraescolars fins a les 7 de la tarda, vull dir, i surten una quantitat d'hores impressionants, que de vegades no estan pel que estan fent allà, que no estan, diríem, picant pedra, poden estar bé,
una concentració contínua, ni això.
Exactament, no? Hi ha joc i tal, però no hi ha descans, no hi ha tornada a casa, no hi ha, diríem, pausa,
és a dir, no hi ha desconnexió.
Exactament, no hi ha desconnexió. No hi ha desconnexió.
I és necessari que hi hagi desconnexió?
A veure, és una exigència molt elevada no poder desconnectar. Això...
encara que un pugui pensar que hi ha, el que deies tu, activitats molt diferents a totes les hores del dia, etc.
Sí, però diríem, no pots estar sol, per exemple, no pots estar relaxat en el sentit d'anar a la teva bola, no recarregues piles en quan està en contacte amb les teves coses o el teu llibre o la tele o el que li agrada fer, no sé, el que sigui. I això sembla que no, però és una exigència molt elevada, molt elevada, és a dir, que demana o requereix del nano un esforç molt important.
D'acord. O sigui, encara que no ho sembli, el nano també necessita moments per ell mateix.
Sí, clar, i que està, diríem, en junt amb altres,
moltes hores,
exactament, no? Has d'estar, diríem, no.
Encara que fins i tot hi hagi una afinitat amb els altres, encara que aquests altres siguin sempre els seus amics, els companys o les persones amb qui s'hi pugui trobar millor,
sí.
Encara que sigui així,
exacte.
Hi ha d'haver moments
per poder desenxufar, sí, o sigui, hi ha qui ho suporta millor i qui ho suporta pitjor. Hi ha nanos que realment, o sigui, estan mig deprimits per aquesta qüestió, no? Perquè es senten com molt deixats, no? molt paradoxalment, com molt sols, com molt, no? En mans d'altres que no són els seus pares, i lluny de casa.
O sigui que un nano es pot sentir envoltat, apreciat, però sol?
Sí, és a dir, sol en el sentit de que hi ha una...
que li manca alguna cosa.
Sí, i que ningú respon a aquella cosa, no? Que normalment convergeixen més components, que no només aquest, però aquest és un element que pesa bastant i força. Però això tu pot dir, no, l'adult també li passa.
Sí, clar, no està clar.
Dius, què, quantes anys? No, he treballat tantes, però he estat fora de casa 14.
Però suposo que l'adult sempre tindrà més oportunitat d'administrar-se d'alguna manera que un nen o una nena petita, no?
Sí, té, efectivament. Efectivament.
Com té altres recursos. Això mateix, de trobar altres recursos.
Ho ha triat,
no?
Dintre de...
que no hi ha del que es pot triar.
Sí, dintre del que es pot triar. I diríem que com a adult doncs té més elements per acceptar bueno, els costos de les seves eleccions.
O sigui que l'escola és molt important, però la casa no ha de deixar de tenir la seva importància.
Sí, la té. I diríem, el que dèiem abans, quan un nano tria quedar-se a dinar i estar-se allà totes aquelles hores, és que li va i està content. De vegades té que veure amb que en què hi ha altres dies que sí pot anar a casa, i o nanos que trien anar cada dia puguent estar a casa perquè ja els està bé, però de vegades és justament el saber que si no vols, o sigui, quan és un altre cop una tria,
ja
una tria total,
és a dir,
quan un
si dius, un nano prefereix abans d'anar a casa també deu voler dir alguna cosa, eh?
A veure, sí, però no necessàriament dolenta, pot voler dir que realment, o sigui, és un nano que
s'hi troba a gust,
exactament, no? I que molt, molt social, o molt esportista,
i això potser pot passar un any i l'any següent que no vingui tant a gust, sí. I aleshores a la casa tornis a venir doncs
sí, un passatge per la casa al migdia, doncs que li estigui bé.
Anem a forçar una mica les coses. Un internat.
Sí.
És un altre parlar, això, ja?
Sí, és diferent. És diferent l'internat. L'internat, diríem que...
Canviat una mica la cara, en Roman.
Sí. A mi m'ha costat molt sempre l'internat, però ja fa anys que m'hi trobo...
T'ha costat molt pel que fa concepte, vols dir?
Pel que representa, jo... Igual és una mica bèstia dir-ho així, però pel punt de fracàs que representa en el vincle entre pares i fills, és a dir, l'internat és una solució, diríem, un tant extrema, perquè és el preu de la convivència.
D'acord.
No? És a dir, per un nano viure fora de casa...
Interessant això, és a dir, ho planteges més com una solució que no com un concepte educatiu.
No, clar.
Sí,
jo trobo que sí, que o sigui, perquè va resoldre, és molt més que una qüestió educativa, no? És a dir, són uns pares que ja no saben com fer-s'ho, que no troben, diríem, testes o maneres per complir amb aquest compromís, per exemple, perquè el nano arribi puntual a la classe, sobretot si és adolescent, no? Perquè arribi, diria que en primària passa menys. No conec estadístiques, però jo el que més, on més ho veig és en secundària. Pares que perquè arribin a un graduat escolar o perquè facin una escolaritat, diríem, no tan conflictiva...
D'acord, no troben millor sortida.
Exacte. Però que dius, dintre de tot... és més solució que no pas deixar el problema fent-se gros i gros i gros. El que passa és que són solucions caríssimes, vaja, com qualsevol cosa que tingui, diríem, allotjament i pensió completa, i això,
sí.
És caríssim.
I suposo és caríssim i està en el llindar dels límits suposo que d'alguna manera es pot entendre una convivència normal entre pares i fills.
Bueno, diríem que passa a ser una normalitat amb aquesta característica, que de dilluns a divendres no es veuen, pot haver-hi contacte, que si telèfon, però que no es veuen, i representa treure el nano del seu mitjà habitual, és a dir, el barri, les activitats, diríem, en associacions, que realment, o sigui, és un cert desarrelament. Normalment aquests, o sigui, hi ha molts que estan fora de Barcelona, en llocs així realment llunyans, no? com ara Vic, que pobre Vic ja estava bastant molt allunyada, sí, però... en tema de comunicació, i no, també n'hi ha a Barcelona, no? Sí. No.
Ara que has parlat d'aquesta qüestió econòmica, està clar que l'Estat garanteix l'escolarització fins a una determinada edat, escola pública, escola concertada, escola privada, com vulgui. Valgui o no valgui diners matricular un fill o una filla, els pares han d'entendre que l'educació és una inversió, que val la pena esmerçar diners en el fet educatiu en si.
Jo diria que sí que ho entenen.
Sí?
Ho entenen i que inclús...
Dir, perquè a vegades quan en els diaris no, el preu dels llibres o no sé què, etcètera, etcètera...
Bueno, a veure, està bé, diu, sí, o sigui, el que passa és que realment, o sigui, si l'ensenyament és públic i resulta que has d'estar soltant calés cada dos per tres, diu, pues menys mal que és públic. Diu, si és públic, per què s'han de pagar llibres o... que això, bueno, és com està el sistema i els pares es queixen, em sembla que no tant per
el preu,
no tant pel preu, sinó pel concepte. No, és a dir que no, que això no, inclús que no sigui, no sé com dir, quasi voluntari. És a dir que per a aquelles persones que no volen o no poden pagar, que no paguin, i els que poden, que sí. Aquí hi ha moltes coses de fons, no? Inclús les renovacions dels llibres, que de vegades són justificades i de vegades semblen més, no, tres o quatre detalls que dius per què caram canviem de llibre, i dic que ara els germans, no? Perquè el germà no pot aprofitar dos anys després i resulta que i el llibre dius canvia la tapa i quatre coses, no? Quan hi ha canvi de plans o quan realment hi ha canvis s'entenen més. Jo crec que inclús està un xic idealitzada la qüestió educativa, no? És a dir, on sembla que, la, que els estudis siguin la via règia, no? O sigui, la via augusta que porta a l'èxit i al triomf, no? Social i de tot tipus, i a la felicitat ja de pas, en aquest sentit com una mica idealitzat, no? És a dir, i hi ha nanos que
quasi és important estudiar.
A veure, el que és important és tenir el cap obert, tenir, diríem, el que sí és important...
Jo sé que em diràs, és important ser feliç, molt bé, que és bueno, difícilment quantificable això,
sí,
però...
Sí, si més no, estones.
D'acord, és a dir, estudiar és important, però veure, no ha d'esdevenir una fe de vida...
És que una cosa és l'estudiar, i una altra cosa és, diríem... exercitar, instrumentar, estructurar, diríem, la capacitat cognitiva d'un subjecte. És a dir, anar obrint el cap per donar recursos que després li permetin, si vol, estudiar, és a dir, en aplicació de totes aquestes estructures, o dedicar-les a qualsevol feina, ofici o manera de guanyar-se la vida. La primera part és la que és important, és a dir, que un subjecte aprengui, pues, analitzar, sintetitzar, que li servirà, si vol estudiar, per estudiar, i si no, per qualsevol altra situació de la vida, per poder llegir el diari, un llibre...
O sigui, que és millor educar en la curiositat per tot allò que envolta l'ésser humà, que no estrictament en l'estudi d'una determinada qüestió.
Sí, que, sí. A veure, que els estudis...
Perquè una persona curiosa acabarà estudiant si creu que ho ha de fer... i si sí. No s'interessarà per alguna altra cosa que també el farà créixer en la vida.
Efectivament, aquí està, és a dir, és realment potenciar, donar recursos, obrir i enriquir, no, les habilitats i les capacitats d'un subjecte, és a dir, donar-li estris. No importa si, no, de vegades els pares diuen, no sembla que no tingui memòria, diu, ara, els canals i els programes de la tele se'ls sap tots. Tots, però tots vol dir tots, fins i tot els que no mira. Dius, bueno, memòria té. Memòria té. No?
Els pares s'equivocaran amb matisos si volen que es faci una carrera ja des d'això, si volen organitzar massa el currículum del fill o la filla.
A veure, és que és curiós, no? Quan toca prendre decisions pesen i molesten i realment sent molt la responsabilitat, i després quan ja no correspon tant, no, on vol ficar cullera, on ja no hi ha massa on ficar. Jo crec que amb els adolescents diríem una cosa que costa molt als pares és deixar-los més espai, és a dir, no, justament
perquè temen el pitjor, no? Si deixa més...
Sí, exactament. Clar, aleshores hi ha tota una cosa com allò, de desconfiança immensa.
Li deixen llibertat i això se n'anirà.
Però de vegades quan el nano diu, bueno, a partir del 16 no tinc per què estudiar. Home, i tant que anàs a estudiar, perquè pam, perquè pim... Que no són bajanades, que són arguments que tenen els pares, però no sé, com diu, no són exportables, no són implantables, no es poden injertar en el nano. Que de vegades més val agafar l'altra banda, dir, efectivament, jo no et podré obligar més, s'ha acabat l'obligatorietat, jo ja he complert, la meva part fins al 16, jo he complert, davant de la llei, èticament, i a partir d'aquí, ja veuràs. Doncs no fotré res, diu, no, això ni t'ho pensis, de no fotre... No, que de vegades sembla que el problema és que vulgui fer jardineria. Diu, home, estaria molt més bé si fes infermeria. Dius, mira, el problema és que es quedi al sofà. Aquest és el problema. O que vulgui dir, o als bars, o que vulgui dedicar-se al dolce far niente, o coses, diríem...
La vida ociosa.
La vida ociosa, o viciosa, o improductiva, diríem.
D'acord, d'acord,
no?
D'acord.
O sigui, ficar-se en la manera en què produeixi és complicat. És complicat perquè, o sigui, de vegades es poden apretar una mica, no? És a dir, a veure, no tens oblit, però crec que tu, no? O jo esperava, o jo aspiro, penso que tu pots, no? Buscar formes, diríem, seductores, per dir-ho d'alguna manera, de l'ordre de la valoració, que no de l'ordre de l'obligatorietat. No?
10 minuts i seran les 11 a partir d'aquesta iniciativa del Departament d'Ensenyament de la Generalitat, que els pares puguin signar aquesta carta de compromís educatiu. Acabarem en allò de sempre que ens diuen Roman, que no hi ha nens tontos, i que si uns pares estan pendents del procés educatiu del nen, tenen molts números perquè les coses funcionin bé.
Sí, o que si no...
O que si ja, no puguin trobar
efectivament
recursos per adreçar-les.
Ja reprendrem el
això de la carta.
Sí, està bé.
Ves que no l'hagis de signar.
El compromís. Sí, jo encantat.
Sí, ens sí. Diràs allò, que no es preocupin els pares, que ja fan bé les coses, perquè m'hi signaran un paper que tampoc...
Sí, no, és que justament no es tracta de papers, sinó de realitats. I la pregunta és si signar el paper això modificarà les realitats. Si no és un altre tipus de treball el que s'ha de fer, si això... és en part un punt de sortida, però ha de ser un punt de...
Ara ja sé com acabaria. Ara ens diràs quants papers de matrimoni s'han signat i no s'estimaven prou.
Firmes una altra i ja està.
Firmes una altra i ja està. El divendres, no aquest divendres, sinó el divendres 9 de maig, reprendrem les nostres converses ja habituals amb en Roman Pérez des del Centre de Reeducació de David, al carrer Pau Barbells número 16. Roman, gràcies.
A vosaltres.
Fins divendres. Adéu-siau.
Fins divendres. Adéu-siau.